La mañana.
COPE Vinaròs.
Estar informado. Hola, què tal? Molt bon dia. Salutacions cordials. Soc Laura Puig i estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Avui és dimarts, 29 de març, i anem a contar-te tot el que passa a la nostra comarca. I ho farem, com sempre, a través de la mañana de COPE en el Maestrat. Després d'uns dies de descans, esperem que tots ens retrobem amb força i moltes ganes de passar una bona estona coneixent tot allò que afecta la nostra comarca. Els micròfons de COPE Vinaròs es tornen a obrir per parlar de Vinaròs i concretament del carril lúdic i esportiu fins l'Ermita. Avui estarà amb nosaltres el portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de la ciutat, Juan Amat. També recorrerem el castell de Peníscola per tal de conèixer de la mà del diputat de Cultura Vicent Sales els 70 actes culturals que s'han programat fins al mes d'octubre i que posen a la Fortalesa com tot un referent en matèria cultural a la nostra província. A banda, com cada setmana, en parlarem de l'actualitat del Peníscola Rea Medi Futbol Sala i ho farem amb el nostre col·laborador, José Marqués Simó, amb qui analitzarem el darrer encontre que situa matemàticament salvat al club del Baix Maestrat dins de la primera divisió de la Lliga Nacional de Futbol Sala. Actualitzarem les notícies a la una de la tarda i a la tornada et contem tot el que has de saber sobre els nous cursos del Casal Jove de Vinaròs. Marc Albella, regidor de Joventut a l'Ajuntament de Vinaròs, serà l'encarregat de donar-nos a conèixer l'àmplia oferta. El nostre recorregut d'avui l'acabarem a Peníscola. En els pròxims dies 9 i 10 d'abril es durà a terme el projecte Benestar al Gran Hotel Peníscola, amb activitats i conferències destinades a millorar la nostra qualitat de vida, el nostre benestar. Nacho Lluc, de Go Event, és un dels organitzadors i ens parlarà sobre com inscriure'ns i també com poder participar en aquest esdeveniment. De seguida entrem en matèria, però abans repassem l'última hora informativa, ho fem com sempre, en titular. Balanç més que positiu a la Setmana Santa a Peníscola. Les places d'allotjament a Peníscola han penjat el cartell de complet en la majoria dels hotels i apartaments de la ciutat. L'àrea de turisme de l'Ajuntament assegura que estem davant de les millors xifres de l'última dècada. Més de 2.000 consultes ateses al dia en els mostradors de les Turistinfo il·lustren la gran afluència de turistes a la ciutat en el mar. Entre les consultes més recurrents es troben les visites a la ciutat antiga i la informació sobre el parc natural de la Serra d'Irta. Les activitats infantils i les visites guiades programades per la regidoria han registrat rècords de participació. Paisatge, oliveres mil·lenàries, territori, Senia rebrà la menció especial Premi Paisatge del Consell d'Europa. El guardó s'entregarà el 9 de juny al Saló de Concerts Vigador de Budapest, en el marc de la reunió per a l'aplicació del Conveni Europeu del Paisatge. Els màxims dirigents del Consell d'Europa lliuraran els Premis del Paisatge del Consell d'Europa a les 12 candidatures que, en representació dels 47 estats membres, els han obtingut en la seva quarta edició. Des de la Mancomunitat de la Taula del Sénia mostren tot el seu agraïment, ja que reconeix a nivell europeu el seu treball de preservació de les oliveres mil·lenàries. L'Ajuntament de Peníscola planteja convertir l'actual consultori mèdic en un centre destinat a usos socials. Si es complix el termini que la Generalitat Valenciana preveu per a la posada en marxa del nou centre de salut, el pròxim mes de juny s'alliberaria l'actual edifici municipal que acull l'oferta sanitària de la ciutat de Peníscola. L'Ajuntament d'Alcalà Alcossebre té prevista aprovar en el proper ple municipal les obres que s'inclouran al Pla Provincial de Cooperació a les obres i serveis de competència municipal per a l'exercici 2016. Hi figura el condicionament de passeig per a vianants i seguretat vial al camí La Tall. Són a les fonts la pavimentació del camí Canaret Alcossebre i el mobiliari de l'edifici polifuncional Alcossebre. Inscripcions obertes per als cursos del segon trimestre que organitza el Casal Jove de Vinaròs. El proper mes, el Casal Jove de Vinaròs comença amb la seva programació de cursos per al segon trimestre de l'any i en total oferirà 9 cursos organitzats en 4 àrees temàtiques. En aquesta ocasió hi haurà algunes novetats, especialment des de l'àrea d'oci i esport, on s'inaugurarà un grup de dansa clàssica pròpia i també es farà per primer cop un taller d'iniciació al claqué. I en esports, el Peníscola Rea Mèdic goleja l'Elxa a l'imposar-se per 11-2. La propera setmana es mediran amb el Linx Saragossa i ja estan salvats matemàticament dins de la primera divisió de la Lliga Nacional de Futbol Sala. Són les 12:35, fem una ullada al temps i també a les temperatures gràcies a meteoclimati.net. A Vinaròs la temperatura mínima ha sigut de 11 graus i la màxima situa al voltant dels 16,9. A Benicarlo els termòmetres marquen una mínima de 11,9 i una màxima de 18,8. Mentre que a Peníscola la càmera ubicada al Gran Hotel enregistra una mínima de 11,8 i una màxima de 18,2. Finalment a Morella han tingut una mínima de 6,8 i una màxima en aquests moments de 14,8. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà cel nuvolós a primeres hores del matí, però es despejarà cap a migdia. Temperatures similars a les d'avui, amb una mínima de 11 i una màxima de 17. A l'interior, a la comarca dels Ports, demà tindran cel assolellat i poc nuvolós, però amb tendència a nuvolós ja cap a la tarda. Temperatures més altes que les d'avui, amb mínimes de 8 i màximes de 18. Però atenció, perquè dijous tornen a baixar les temperatures. Coneixem la informació del trànsit. Segons la Direcció General de Trànsit, hi ha obres en aquests moments a la CB135 a Benicarló i també a la CB13 a Torreblanca. A la resta de carreteres, normalitat. Són les 12:36, comencem.
La mañana. COPE Vinaròs. Estar informado.
A continuació, a la mañana de COPE en el Maestrat, anem a parlar de la ciutat de Vinaròs perquè, si bé recordes, la darrera setmana el portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Vinaròs, Juan Amat, anunciava que des de l'equip de govern havien donat llum verda al carril lúdic i esportiu fins a l'Ermita. Doncs bé, sembla que tenim novetats. No és així, Juan Amat?
Pues sí, efectivamente, lamentablemente asistimos al último bandazo de un gobierno municipal que si por algo se caracteriza es por no tener un proyecto de ciudad. Y desde luego desde el Partido Popular queremos denunciar una actitud absolutamente ridícula como es la de un alcalde que firmó un decreto el 10 de marzo aprobando el proyecto del carril lúdico deportivo. El 14 de marzo hacemos pública esa situación del Grupo Popular y expresábamos nuestra sorpresa. Al final estamos hablando de un proyecto que conlleva una inversión de más de 2 millones de euros en el actual contexto económico. Es una inversión muy importante y desde luego manifestábamos nuestra sorpresa de que no fuera el propio gobierno municipal quien hiciera público la aprobación del proyecto definitivo por parte del ayuntamiento. Bien, al día siguiente, esto pasa un 14 de marzo, al día siguiente, el 15 de marzo, el señor alcalde comparece y dice públicamente, y así se recogió en la prensa, que la aprobación del proyecto del carril lúdico deportivo a la ermita era un simple trámite y que desde luego no suponía la renuncia a cambiar el proyecto por la piscina cubierta, tal y como dijeron al inicio de la legislatura. Pues bien, ahora asistimos atónitos a ver cómo el alcalde firma un decreto en el cual revoca y anula la aprobación del proyecto del carril lúdico deportivo, en lo que es una irresponsabilidad manifiesta. Al final, Vinaròs lo que requiere es de nuevas inversiones y no de un gobierno municipal que bloquee las que ya están avanzadas. No tiene sentido que el 15 de marzo saliera públicamente a decir que la aprobación del proyecto por parte del ayuntamiento era un trámite que no se podía eludir por parte de un gobernante responsable y que a la vez que estaba diciendo eso, el mismo 15 de marzo firmaba un decreto en el que reconocía que había aprobado el proyecto del carril lúdico deportivo por error, y esto no lo digo yo, está en la literalidad del contenido del decreto. El alcalde manifiesta el 15 de marzo que aprobó el proyecto del carril lúdico deportivo por error y que por lo tanto revoca el decreto de aprobación. Esto desde luego sería gracioso si no habláramos de la ciudad a la que pertenecemos y desde luego está muy informada de la irresponsabilidad de unos gobernantes que además de no tener proyecto de ciudad, lo que les sobran son prejuicios. No tiene sentido que bloqueen el proyecto del carril lúdico deportivo por el simple hecho que sea un proyecto instado, movido y promovido por el Partido Popular. Vinaròs no se merece eso y desde luego el alcalde tendría que dar explicaciones y si no las da él, se las tendrían que pedir sus compañeros de gobierno. El Partido Socialista y Compromís tienen una responsabilidad clara y evidente en lo que puede ser la renuncia de un proyecto tan importante como el carril lúdico deportivo. Y en la actualidad lo que tendrían que hacer es luchar por nuevas inversiones y no bloquear las que trabajaron anteriores gobiernos. Y ahora ya no podemos sino obviar que estamos ante gobernantes que una vez más dan muestras de irresponsabilidad y de falta de seriedad.
Es decir, el único motivo por el que se realiza ese decreto de revocación es simplemente por un error.
es inaudito, pero es que la literalidad del decreto, y lo hemos mostrado por esta rueda de prensa, así lo acredita. El señor alcalde, que el 15 de marzo decía que la aprobación del proyecto era un trámite más al que no tenía ninguna importancia, porque un gobernante responsable no podía dar la espalda, el mismo 15 de marzo que estaba diciendo eso por la mañana, firmaba con posterioridad un decreto donde revocaba el decreto del 10 de marzo. Es decir, el 10 de marzo aprueba el proyecto, el 14 de marzo hace pública esa situación el Partido Popular y el 15 de marzo sale a decir que eso es un trámite que ejecuta un gobernante responsable para, con posterioridad a haber dicho esto, coger y firmar un decreto donde reconozca expresamente que la aprobación del proyecto del carril lúdico deportivo la firmó por error. Oiga, no es serio. Usted firma los decretos. Pues si los firma, desde luego era meridianamente claro que estaba aprobando ese proyecto. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, se acredita una vez más que Vinaroz no tiene el alcalde que se merece y que desde luego una formación como Tochi Toteson Vinaroz, apoyada por el Partido Socialista y por Compromís, si por algo se está caracterizando, es por perder oportunidades al municipio de Vinaroz. Y desde luego, a día de hoy, hablando de una inversión de más de 2 millones de euros, ya no tiene excusa el que sigan dilatando la ejecución de ese proyecto. Y desde luego, actitudes como esta avergüenzan a cualquier ciudadano que, por encima de partidos políticos, de ideología, lo único que pretenden es que Vinaroz avance. Y desde luego, el carril lúdico deportivo a la Ermita es un avance claro y magnífico para este municipio, que no es imposible e incompatible con otros proyectos. Pero desde luego, lo que no tiene nombre es que haya un gobernante más preocupado de bloquear proyectos de anteriores gobernantes que de posibilitar nuevas actuaciones en el municipio.
Sí, porque estamos hablando de un proyecto que nace en qué año, Juan.
Pues efectivamente, esto es un proyecto que viene del inicio de la legislatura pasada y desde luego, como los grandes proyectos, requieren de continuidad en el tiempo. Las grandes actuaciones no se pueden producir si no hay sentido de responsabilidad por parte de los distintos gobernantes que se suceden los unos a los otros. Y desde luego, Vinaroz, lamentablemente, a día de hoy, si de algo da muestras, es que el único gobierno del PSOE, de Compromís y de Podemos, si algo no entiende, es la continuidad en la gestión municipal. Y lamentablemente, al final, lo que supone es una pérdida de oportunidades para los vinarocenses. Es lo que decíamos, no tiene nombre que se apruebe un proyecto el 10 de marzo por parte del alcalde a través de un decreto y que con posterioridad, una semana después, saque otro decreto revocando el anterior y donde manifiesta de forma expresa que lo aprobó por error. ¿Por error de qué? Si a la hora de la verdad usted ha valorado junto con los técnicos municipales la viabilidad de ese proyecto, si a día de hoy lo que le tendría que preocupar a este alcalde es instar a la Generalitat a que licite de forma inmediata un proyecto que supondría una inversión de más de 2 millones de euros para el municipio. Y todo esto lo paraliza, ¿por qué? ¿Y para qué? Pues bien, es algo que debería de explicar él, pero ya le adelanto que no se puede explicar lo que es inexplicable y en este tema, como en tantos otros, será muestra de que tenemos un gobierno profundamente irresponsable que antepone sus prejuicios ideológicos a lo que son las necesidades de los vinalocenses.
Ellos siempre han apostado desde un principio, todos los miembros del tripartito, por la construcción de la piscina municipal en detrimento de este proyecto. ¿Sabéis si es que ya han iniciado todos los trámites para llevar adelante su proyecto?
Pero si es que las actuaciones de estos señores evidencian que ni tan siquiera ellos mismos son conscientes de lo que tienen que hacer para conseguir aquellos objetivos que ellos mismos se han marcado. Y digo esto porque es bien sencillo. Al mes de haber llegado a la alcaldía, estos señores salieron públicamente a decir que iban a revocar el proyecto del carril lúdico deportivo, que lo iban a cambiar por un proyecto de piscina cubierta. Y la sorpresa del Partido Popular fue observar, a través de la lectura de los decretos, como el 10 de marzo de 2016 aprobaban el proyecto del carril lúdico deportivo. O sea, se han tirado 9 meses en lo único que han hecho es dilatar ese proyecto para acabar aprobándolo el 10 de marzo de 2016. Y cuando se hace pública esa situación, aparecen la semana siguiente y revocan ese decreto. Quiero decir que difícilmente han podido estar haciendo gestiones para la consecución de la piscina cubierta si ni tan siquiera son conscientes de aquellos decretos que firman, porque la aprobación del proyecto del carril lúdico deportivo por el Ayuntamiento de Vinaroz se produjo el 10 de marzo y la firmó el señor Pla. Por lo tanto, ¿qué evidencia? Uno, que no se ha estado trabajando por el cambio de proyecto, y dos, en estos gobernantes no se puede confiar a efectos de que puedan conseguir inversiones relevantes si son incapaces de culminar aquellas que ya se han gestionado con anterioridad. Al final parece que tengamos que optar por un cromo u otro. Y es bien sencillo, dé usted continuidad a los proyectos que ya están iniciados, garantice la consecución de esas inversiones que redundan en beneficio del conjunto de los vinarocenses y paralelamente trabaje los proyectos que considere oportunos. Pero desde luego, este planteamiento que entiende cualquier ciudadano y que se basa en la suma, en construir, los señores de Tochitotes Podemos, PSOE y Compromís, desde luego no tienen esta forma de trabajar y sus hechos así lo acreditan.
Juan Amat, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días.
Gracias a ustedes.
La mañana en el Maestrat. Laura Puig. La informació diària de les nostres comarques a l'informatiu de Canal 56. De dilluns a divendres a les 20 hores. Canal 56.
Els dies 1, 2 i 3 d'abril tens una cita amb la Fira de Sant Josep a Rossell. Divendres 1, berenar popular, activitats infantils, xerrada i nit jove. Dissabte 2, inauguració de la 25a Fira. Mostra de productes i demostracions artesanals. Degustació de sepia amb mandonguilles i patata. I per la nit, ball al Mercat Municipal. I diumenge 3, futbol amb el Rossell Benassal. Mostra de productes artesanals i exposició de gossos de caça. Aprofita este cap de setmana i gaudeix de la 25a Fira de Sant Josep a Rossell. És un missatge de l'Ajuntament de Rossell.
Año 30 de nuestra era. Un carpintero, Jesús de Nazaret, empieza a anunciar la llegada del reino de Dios y revoluciona a todo un pueblo. La pasión de Ulldecona. Un espectáculo único. El más grande de nuestras tierras. Renovado. Con más de 100 actores. Y con la emoción de una historia universal. Todos los domingos, del 20 de marzo al 1 de mayo, en el Teatro Orfeo Monsià de Ulldecona. Infórmate. www.pasiouldecona.org.
La mañana. COPE Vinaròs. Estar informado.
Seguim contant més coses a la mañana de COPE en el Maestrat i ara anem a parlar de la gran oferta que s'ha presentat per part de la Diputació de Castelló, una oferta cultural al castell de Peñíscola, tot un referent de turisme a la nostra província i, per supost, també a la nostra comarca. Tenim amb nosaltres el diputat responsable de l'àrea de cultura, Vicent Sales. Senyor Sales, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Fins a 70 activitats s'han programat des d'aquest mes de març i fins al pròxim mes d'octubre. Sens dubte, se vol consolidar des de la Diputació de Castelló el que és el castell de Peñíscola com a referent cultural, no?
Sí, sense cap dubte. Si Peñíscola ja en si mateix és un referent turístic de primera magnitud en la província de Castelló, si a més li afegim el que suposa com a valor cultural i patrimonial el propi castell, pues això ara ho complementem en una activitat cultural que d'alguna manera ve a acabar d'arredonir i ser cercle virtuós que és com a referent turístic Peñíscola. I el que fem és donar aquest valor afegit que el turisme, que és la cultura, en aquestes més de 70 activitats que el que contribueixen també és a desestacionalitzar el turisme, és a dir, fer-lo fer atractiva Peñíscola i el seu castell, no només en els períodes d'estiu i de Setmana Santa, sinó també allargar aquesta temporada turística gràcies a l'activitat complementària cultural. També oferim aquesta activitat cultural, lògicament, als habitants de tota la comarca que viuen tot l'any tant a Peñíscola com a Vinaròs o Benicarló, i bueno, pues, contribuir així a la riquesa i al turisme de la nostra província.
Un castell de Peñíscola que sobretot es destaca pel que fa a novetats en matèria cultural per aquestes visites guiades teatralitzades. Conta'ns una mica en què consistiran.
Sí, les visites teatralitzades d'alguna manera el que venen és a complementar un poc aquest gran valor patrimonial que té el propi castell, no? Estem parlant d'un castell en una història fantàstica i que sobretot després de les últimes actuacions que ha dut a terme la Diputació en el propi castell per a realçar el seu valor patrimonial en la seva activitat, diguem, de museació del propi castell, pues, bueno, pues ara el que farem unes visites teatralitzades que consistiran entre els mesos de maig i octubre en tres passes diaris que també se faran en juny, juliol i agost visites teatralitzades nocturnes en les quals pues, uns actors vestits per a l'ocasió pues, d'alguna manera mostraran la bellesa del castell i el valor històric i cultural del castell d'una forma que l'espectador pues, s'embriague de tot el que suposa aquesta visita.
També és destacable la presència de la companyia de teatre d'ací de la província de Castelló, concretament de Vila-real, de Xarxa Teatre, recentment guardonada amb la distinció al mèrit de les arts de la Diputació, i crec que serà fins a tres ocasions les que estaran al castell de Peníscola, no?
Sí, efectivament. Xarxa Teatre, que com tu molt bé has dit, va ser premiada o distinguida amb la distinció del mèrit de les arts el passat 27 de febrer a la Diputació de Castelló, és un referent, sense cap dubte, del que és el teatre del carrer, a més del teatre en gran format. Els seus espectacles han arribat per tot el món, no només a Castelló o a Espanya, sinó que tenen espectacles que recentment s'han vist a Corea del Sur o a Austràlia o a Canadà, sobretot a França treballen moltíssim també, i tindrem ocasió de veure'ls tant en maig com en juliol com a l'agost en tres espectacles. Un és el Dolçainer de Tales, que serà el 28 de maig, després el Senyor Tornavís serà el 5 de juliol i les Noves Aventures de la Bruixa Marruixa, que serà el 9 d'agost.
La veritat que, a banda del que és aquesta potent oferta, tampoc hem d'oblidar el que ja són tot un clàssic dins de la programació del castell, perquè evidentment no se deixen de costat festivals com el de música de cambra o el de música antiga i barroca, o per exemple el de teatre clàssic. Tots aquests se mantenen, no?
Sí, sense cap dubte. Estem parlant de tres events, tant el de música de càmera com el de música antiga i barroca o el teatre clàssic, tres events que formen part ja històricament des de fa molts anys del calendari cultural de Peníscola i que evidentment en aquests moments no només els mantenim sinó que a més els reforcem en companyies de primera magnitud i en intèrprets i en artistes de primera magnitud.
Suposo que el fet de programar més de 70 activitats pel que fa a aquests mesos, recordem entre el mes de març, abril i fins al mes d'octubre, també ve una mica a col·lació, no?, d'aquest pla de dinamització turística del castell de Peníscola.
Sí, efectivament, com diria, després de tota l'actuació que s'ha fet en el castell de posar en valor el que és el castell com a element patrimonial, no? Pues també volem reforçar-lo, el seu valor cultural, i per això aquest pla de dinamització i per això totes aquestes activitats culturals programades des de la Diputació. Activitats que, d'altra banda, no només són que les característiques les més clàssiques, com ha d'estar comentat, no?, de la música barroca i o el teatre clàssic o la música de càmera, sinó que a més intentem també que sigui lo suficientment variada per a que arribi a tots els gustos, a tots els públics, a públic familiar, a gent més jove o a gent més major, i per això també hi haurà activitats d'orquestra lírica, on hi haurà també concerts de boleros o concerts de marxes de moros i cristians, és a dir, estem intentant, o un fest fan de on the rock, és a dir, estem intentant arribar a diferents públics i a diferents sectors de la població que mereixen també conèixer i estimar el castell de Peníscola.
On podem consultar la gent a peu de carrer tota aquesta programació? Suposo que a través de la web de la Diputació ja es pot descarregar el programa d'actes, no?
Sí, en aquests moments l'agenda cultural del castell de Peníscola, que es va publicar es va presentar la setmana passada, i a través de la web de la Diputació estarà a l'abast de tothom, i per tant pues, ja podran consultar-la des de març fins a octubre. Tindrem una fantàstica activitat cultural a Peníscola.
Vicent Sales, diputat de Cultura, moltíssimes gràcies per atendre'ns i per aquesta magnífica programació per al castell de Peníscola. Molt bon dia.
Gràcies, molt bon dia.
La mañana en el Maestrat. Laura Puig.
Estàs buscant treball? L'Ajuntament de Vinaròs t'ofereix formació específica en la utilització de noves tecnologies a la recerca d'ocupació. Eines per a superar un procés de selecció i una entrevista de treball, per a potenciar les teues habilitats socials i el teu aprenentatge. Si vols millorar la recerca d'ocupació, apunta, les places són limitades. Més informació i inscripcions a l'Agència de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Vinaròs. Regidoria d'Ocupació de l'Ajuntament de Vinaròs i Diputació Diputació Provincial de Castelló.
I una setmana més anem a parlar de l'actualitat del Peñíscola Rehab Mèdic, que el passat cap de setmana va tindre partit i vaig a partit. José Márquez Simón, molt bon dia.
Molt bon dia, Laura.
Dic vaig a partit perquè jo crec que en la Setmana Santa estàvem més que inspirats els peñiscolans perquè van golejar al Elx i van guanyar per 11-2, quasi res.
Sí, 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 un bon castig, el derbi valencià i gran resultat, 11-2, i gols de quasi tots, no? Bueno, teníem a Juanqui, Josito...
Crec que vaig marcar hasta jo, vaig marcar.
I jo crec que també,
No?
I Fran Conde, que anotaren doblet. També va marcar Pau Bellés, el canterà de Vinaròs, i amb aquest resultat el Peñíscola es classifica màticament i logra la permanència a 16 punts del Jumilla i a 15 de l'Elx. Els dos gols dels visitants els va marcar un vell conegut de la casa, Carlos Anós, i l'entrenador també és un vell conegut, que és Ricardo Íñiguez Calabuig.
Un bon partit i que, a més, tenint en compte que estàvem en plena Setmana Santa, suposo que el pavelló Peñíscola estaria ple de gom a gom animant a l'equip del Baix Maestrat, no, José?
Sí, la gent estava a tope, tots aquells que van poder, perquè els que hem estat treballant hem tingut que estar als nostres llocs de treball, però els que van poder anar i disfrutar d'una tarda de futbol ho van fer i jo crec que es van passar el partit cantant gol, 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 perquè això va ser un espectacle però redondejat.
Bueno, anem a parlar també del pròxim encontre, que és el que ens interessa, perquè si bé el Peñíscola Rehab Mèdic Futbol Sala està classificat matemàticament per tal, o millor dit, tindre la permanència, no, del que és la lliga, la primera divisió, no, o la lliga d'or del futbol sala, el que sí que tenim que estar molt pendents és de poder quedar entre aquests 8 primers classificats per tal de jugar els play-offs pel títol. Això passa, evidentment, per guanyar la propera setmana, el pròxim dissabte 2 d'abril, a l'Inc Saragossa, no?
El partit no serà dissabte, que serà divendres, i es disputarà a les 9 de la nit contra l'Inc Saragossa.
Doncs pues bueno, que actualitzen la web del Peñíscola Futbol Sala, aleshores, perquè posa dissabte 2 d'abril a les 6 de la tarda. Doncs pues bueno, rectifiquem, serà divendres, no, entonces?
Serà divendres, sí, a les 9 de la nit, i aquells que no es podran desplaçar, perquè ara estem en moments així una miqueta ja de temporada alta, ens tocarà pues, mirar-lo des de la tele, però el faran en teledeporte i sí que cap problema. El Saragossa es situa en la dècima posició, amb 28 punts, 3 més que nosaltres. I ara ja estem en la recta final, on rebrem també la visita del Jumilla i Jaén, i nosaltres ens desplaçarem a Santa Coloma i l'últim partit el jugarem a Navarra, contra el Magna. Aquest és el rival més difícil que tenim, ja que ens treu 13 punts. Jo crec que en els altres equips podem fer molt, hem de rascar los punts que ens toquen a casa, els dos partits de Jumilla i Jaén, i intentar esgarrapar també 3 punts aquest divendres en Saragossa, i a veure si punxa el Burela, que és l'equip que ens va perdre amb un nostre, i necessitem que baixi per nosaltres poder estar ahí i nosaltres classificar-nos per a jugar la disputa esta de play-offs.
5 jornades, per tant, trepidants les que li queden al Peñíscola Rehab Mèdic Futbol Sala. Per cert, si voleu estar informats també de tota l'actualitat del Peñíscola, ara, i ja que està tan de moda, com han ficat en marxa molts jugadors de futbol de la Lliga Espanyola, a través del Telegram també tenim canal per al Peñíscola Rehab Mèdic, on se poden veure també pues, diferents vídeos que penja el club, no, José?
Sí, sí, és una altra de les redes socials on pots seguir i mantenir-te informat, ja que podem veure que en el Facebook estan activament durant tots els dies cursos, xarles, quan l'altre dia van sortir al Xiringuito de Pepe, que per cert van guanyar el Cachofa Cup, van ser imatges increïbles, més de 2 milions d'espectadors van poder gaudir i van poder veure la camiseta del Peñíscola Futbol Sala, no només del Peñíscola, Peníscola, sinó també de supporters, que són els aficionats que se passen tots els dissabtes allí animant i fent ruïdo per l'equip. Com sempre
diem, eren ells, no precisament, eren gent dels supporters, no, el que apareixien en les imatges?
Sí, ja van agafar una miqueta d'imatges de partits anteriors, van agafar imatges de partits anteriors i les van acoplar, per lo que tinc entès.
Doncs se'ns esgota el temps, no tenim temps per a més. Moltes gràcies, José Márquez, per atendre'ns una setmana més. Donem pas a l'actualització de notícies al butlletí de la 1 de la tarda. Tornem sobre la 1 i 5, 1 i 6 per a contar-te més coses de la nostra comarca. Fins ara.
La mañana. Cope Vinaròs. Estar informado.
Què tal? Salutacions cordials de nou. Soc Laura Puig, és la 1 i 5 minuts de la tarda i estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Continues escoltant la mañana de Cope en el Maestrat, el programa que diàriament tracta de contar-te tot allò que passa a la nostra comarca, la comarca del Baix Maestrat. En uns instants anem a parlar de l'oferta per als joves de la nostra comarca i de la ciutat de Vinaròs a la Casal Jove, una oferta de la que ens parlarà Marc Calvella. Ell és el regidor de joventut a l'Ajuntament de Vinaròs. També estarem a Peníscola, concretament a les instal·lacions del Gran Hotel Peníscola, on els pròxims dies 9 i 10 d'abril tindrà lloc el projecte Benestar. Nacho Lluc, de Go Event, que és l'agència de comunicació encarregada de posar en marxa aquest projecte, ens contarà totes les activitats que tenen programades, totes les conferències per aquests dies, per tal de poder gaudir del projecte Benestar. De seguida entrem en matèria, però abans repassem l'última hora informativa i ho fem com sempre en titulars. El Partit Popular de Vinaròs anuncia que el tripartit revoca l'aprovació del carril lúdic en una mostra de clara irresponsabilitat. L'alcalde afirmava el 15 de març que l'aprovació del projecte era d'obligat compliment, quan el dia 14 en Junta de Govern assenyalava que s'aprovava per error. Juan Amat, portaveu del Partit Popular, ha dit als micròfons de la mañana de Cope en el Maestrat que una vegada més l'alcalde ha tornat a enganyar a la ciutadania. Alcossebre renova i condiciona els contenidors de brossa soterrats. L'empresa concessionària TEDMA ha assumit la inversió a instàncies de la regidoria de serveis. En total s'ha actuat sobre 24 contenidors de recollida selectiva. S'han sanejat els tubs i s'han instal·lat noves xapes identificant el tipus de residus que els correspon. Sant Jordi penja el cartell de complet en Setmana Santa. El municipi tanca els dies de vacances amb la millor ocupació turística dels últims anys. En la xarxa de cases rurals s'ha registrat l'índex màxim amb un percentatge del 100% d'ocupació i un clar predomini del turisme nacional i familiar. Inaugurat el nou espai gastronòmic del Mercat Municipal de Vinaròs, el nou espai servirà per fer demostracions de cuina en viu i tallers de formació. El cuiner vinarosen Juanjo Roda, juntament amb la galera de la llotja local, van ser els protagonistes de la jornada Tas del Territori, amb la que es va inaugurar aquest espai. És la 1:08 de la tarda, fem una ullada a les temperatures. I és que segons meteoclimàtic.net, a Vinaròs la temperatura màxima a hores d'ara és de 18,7 graus. A Benicarló els termòmetres també registren la mateixa temperatura, 18,7. Mentre que la càmera ubicada al Gran Hotel Peníscola enregistra una temperatura de 18,2. A Morella arriben fins als 15,7. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà cel nuvolós a primeres hores del matí, però poquet a poquet es despejarà i es quedarà completament assolellat cap a migdia. Temperatures molt similars a les d'avui, amb una mínima de 11 i una màxima de 17 graus. A l'interior, a la comarca dels Ports, demà tindran cel poc nuvolós, però amb tendència a molt nuvolós cap a la tarda. Temperatures més altes que les d'avui, amb mínimes de 8 i màximes de 18. Però atenció, perquè dijous tornen a baixar novament les temperatures, sobretot a la comarca dels Ports. Coneixem l'estat de les nostres carreteres i és que segons la Direcció General de Trànsit en aquests moments hi ha obres a la CB-135 a Benicarló, també a la CB-13 a Torreblanca. Per tot això, recomanen extremar les precaucions, sobretot en aquests dos vials. A la resta de carreteres de la comarca del Baix Maestrat, normalitat. És la 1:09 de la tarda. Seguim a la mañana.
La mañana. Cope Vinaròs. Estar informado.
continuació, a la mañana de Copa en el Maestrat, anem a parlar de les jornades de la memòria històrica que s'han presentat a la ciutat de Vinaròs i que tindran lloc entre el 1 d'abril i el pròxim 6 de maig. Tenim a nosaltres a Marc Calvella, que és el regidor de Cultura a l'Ajuntament de Vinaròs. Marc, molt bon dia.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
S'ha donat a conèixer ja tota l'extensa programació de les jornades de la memòria històrica, unes jornades, recordem, també organitzades per la Fundació Caixa Vinaròs. Conta'ns, quina és la programació que se durà a terme en aquestes dates, com diem, entre el 1 d'abril i el 6 de maig?
Doncs bé, en aquest cas tenim unes jornades, com tu veies, des de l'1 d'abril fins al 6 de maig, unes primeres jornades de la memòria històrica en la commemoració del 80 aniversari de la Guerra Civil. Aquestes jornades partixen de la base, no, de, en aquest cas, de, a nivell històric, la importància que va tenir Vinaròs durant la Guerra Civil Espanyola, tenint en compte que el 15 d'abril de l'any 38, Vinaròs d'alguna manera va ser partit, va ser el primer poble de la Mediterrània que van ocupar les tropes franquistes i d'alguna manera això ja va decantar la balança de la Guerra Civil Espanyola. Agafant aquest fet, d'alguna manera, ens hem volgut programar aquestes jornades de la memòria històrica, on tenim aproximadament quasi una vintena d'actes, tenim conferències, tenim teatre històric, tenim visites guiades, també tenim jornades d'investigació i actes de commemoració, com no, i són unes jornades que en aquest cas organitza conjuntament la Fundació Caixa de Vinaròs, l'Associació Cultural d'Amics de Vinaròs, la Plataforma del País Valencià i, com no, també l'Ajuntament de Vinaròs.
Pel que fa a ponències o actes més destacats, no? Què és el que haurien de destacar dins d'aquest cicle i on se duran a terme?
Jo crec que hi hauria que destacar sobretot les conferències que hi ha programades per part de la Fundació Caixa Vinaròs, unes conferències d'un nivell cultural històric altíssim. Vull dir, mos podria perdre en el nombre de conferències, però estem parlant quasi com a 10 o 12 conferències, no? També, per exemple, les conferències que se fan per part de Amics de Vinaròs, una que, per exemple, tindrà lloc el divendres, 29 d'abril, per exemple, a la Biblioteca Municipal, que és la conferència del robatori, expoli i crema del patrimoni artístic i documental a Vinaròs, 1936-1938, que serà càrrec, en aquest cas, d'Helena Román, membre de l'Amics de Vinaròs, i Sergio Urtainqui, que també és de l'Arxiver Municipal de Vinaròs, que també ha volgut col·laborar d'alguna manera en aquestes jornades. Ja et dic, per exemple, l'obra de teatre que tenim programada per al divendres 22 d'abril, una obra de teatre on la memòria històrica és el fil conductor de tota aquesta obra teatral i que també d'alguna manera és un al·licient més d'aquestes jornades. Jo crec que la gent, quan pugui veure la programació, que la podrà trobar ja en aquest cas del Turisme de Vinaròs, o per exemple la penjarem en les properes hores de les xarxes socials, podrà veure la quantitat sobretot d'actes històrics o culturals que hi ha més d'aquestes jornades.
A més, és un tema, no?, de la memòria històrica, que sempre crida molt l'atenció, no?, i que suposo que amb aquest reclam va dirigit a un públic molt ampli, molt heterogeni, no?
La veritat és que sí, el que pretenem d'alguna manera és que tothom pugui participar d'aquestes jornades. De fet, ja estem enviant dos cartes, en aquest cas, a l'Institut Vilaplana i Leopoldo Querol de la ciutat, a tots els departaments d'història, perquè els mateixos professors i professores d'història es facin ressò d'aquestes jornades i s'hi consideren de cara als alumnes, per exemple, de quart de l'ESO o batxillerat, que són alumnes, sobretot des de batxillerat, que es preparen les proves de selectivitat i moltes vegades toquen aquests temes, no?, el tema de la Guerra Civil, el tema del franquisme. Entenem que és una proposta històrica interessant, una proposta formativa interessant, i com deia, va en aquest sentit, no? No hi ha una edat determinada per a aquests actes de les jornades de la memòria històrica. Entenem que és totalment transversal i que entenem que pot participar el major nombre de persones possible.
Doncs Marc Calvella, regidor de Cultura a l'Ajuntament de Vinaròs, moltíssimes gràcies per atendre i per contar-nos el més principal del que són aquestes primeres jornades dedicades a la memòria històrica. Moltes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
És la 1:13 de la tarda, tenim més coses que contar-te. Serà la tornada d'aquesta pausa publicitària on parlarem del projecte Benestar organitzat per Go Event a la ciutat de Peñíscola.
La mañana en el Maestrat. Laura Puig.
Estàs buscant treball? L'Ajuntament de Vinaròs t'ofereix formació específica en la utilització de noves tecnologies a la recerca d'ocupació. Eines per a superar un procés de selecció i una entrevista de treball per a potenciar les teues habilitats socials i el teu aprenentatge. Si vols millorar la recerca d'ocupació, apunta, les places són limitades. Més informació i inscripcions a l'Agència de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Vinaròs. Regidoria d'Ocupació de l'Ajuntament de Vinaròs i Diputació Provincial de Castelló. La informació diària de les nostres comarques a l'informatiu de Canal 56. De dilluns a divendres a les 20 hores. Canal 56.
dies 1, 2 i 3 d'abril tens una cita amb la Fira de Sant Josep a Rossell. Divendres 1, berenar popular, activitats infantils, xerrada i nit jove. Dissabte 2, inauguració de la 25a Fira. Mostra de productes i demostracions artesanals. Degustació de sepia amb mandonguilles i patata. I per la nit, ball al Mercat Municipal. I diumenge 3, futbol amb el Rossell Benassal. Mostra de productes artesanals i exposició de gossos de caça. Aprofita este cap de setmana i gaudeix de la 25a Fira de Sant Josep a Rossell. És un missatge de l'Ajuntament de Rossell.
Año 30 de nuestra era. Un carpintero, Jesús de Nazaret, empieza a anunciar la llegada del reino de Dios y revoluciona a todo un pueblo. La pasión de Ulldecona. Un espectáculo único. El más grande de nuestras tierras. Renovado. Con más de 100 actores. Y con la emoción de una historia universal. Todos los domingos, del 20 de marzo al 1 de mayo, en el Teatro Orfeo Montsià de Ulldecona. Infórmate. www.pasiouldecona.org. La mañana.
COPE Vinaros.
Estar informado.
Seguim contant més coses a la mañana de COPE en el Maestrat. Ara anem a parlar del projecte Benestar, que tindrà lloc els dies 9 i 10 d'abril a la ciutat de Peníscola, concretament a les instal·lacions del Gran Hotel Peníscola. Un event que ve d'alguna manera programat des de l'agència GoEvent, una de les principals impulsores d'aquest projecte. Tenim amb nosaltres a Nacho Lluc, que és el responsable d'aquesta iniciativa. Nacho, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Cuéntanos por qué para los días 9 y 10 de abril habéis planteado un proyecto, el proyecto Bienestar, que se trata básicamente de eso, ¿no? De, digamos, implicar a diversas disciplinas, todas relacionadas con el bienestar de la persona, ¿no?
Sí, exacto. Antes de hablarte de los días 9 y 10, lo que quiero es comentarte qué es Proyecto Bienestar. Proyecto Bienestar es eso, es una iniciativa para aglutinar todo aquello que conduce al bienestar de las personas, ¿vale? Entonces, ahí pues desde el ejercicio físico, la meditación, la nutrición, etcétera, etcétera. Todo lo que conlleva el bienestar de las personas. ¿Y qué es Proyecto Bienestar de los días 9 y 10? Pues es el primer evento que organizamos. En el cual el día 9 vamos a dedicarlo a lo que sería la parte física, con actividades como el yoga, como el pilates, como el zen relax, risoterapia. Hay también un concierto de cuencos tibetanos.
Qué interesante.
Eso sería el día 9, pero también el día 9 tenemos dos actividades gratuitas para niños, porque este año hemos introducido cosas para niños. Uno es uno es el Art Yoga, ¿vale? Que es una actividad para introducir a los niños en el yoga y mientras se lo pasan bien, y otra es Risa Aeróbic, también las dos para niños.
Para peques.
Para peques, actividades gratuitas para niños menores de 15 años.
La verdad que tenéis además una serie de conferencias también, sí, todas relacionadas con el tema del bienestar, ¿no? Sobre todo, sí, será la jornada del domingo cuando sean las ponencias, ¿no?
Exactamente. El domingo vienen cinco especialistas, cinco expertos en nutrición, cada uno de ellos con una visión diferente de lo que es la nutrición saludable. Va a venir, lo que hemos querido ha sido aglutinar diversas opiniones para que la gente pueda tenerlo en un solo día, pues ver diversas opciones a la hora de la nutrición, ¿no? De una nutrición saludable. Vamos a empezar con Andrea Rodríguez, que es una nutricionista, llamémosle oficial, ¿no? Que va a hablarnos sobre alimentación saludable y vegetarianismo. Carlos Pérez, que es experto en paleovida, va a hablarnos de la paleodieta. Ángel Gracia, que nos hablará del agua de mar, vacuna contra el bioterrorismo académico y científico. Francisco Mata, que es también va a hablarnos de salud y alimentación vegetariana. Y Álvaro Campillo, que nos hablará de por qué no adelgazo si hago caso a mi dietista. Es la última de
buena
las cosas.
Buena pregunta.
Exacto. Y al final los vamos a reunir todos en una mesa redonda con los cinco ponentes. Y el público, aparte de que ellos van a defender entre ellos sus opiniones, pues el público también podrá, evidentemente, hacerles las preguntas que crea oportunas.
Nacho, ¿cómo nos inscribimos? ¿Hace falta ser cliente de Gran Hotel o directamente podemos inscribirnos a través de otros cauces y ir al Gran Hotel durante esos días?
Exacto, no es necesario ser cliente de Gran Hotel. La inscripción está a través de la página web, que es www.proyectobienestar.eu/inscripción, HTML, pero de todas formas entrando en la página web lo verán. Proyectobienestar.eu.
¿Por qué Proyecto Bienestar, Nacho? Supongo que esto tendrá una razón, ¿no? La gente hoy en día estamos muy preocupados por también nuestro cuerpo, por nuestra mente. Supongo que nace un poco a raíz de todo esto, ¿no? De este interés por parte de la gente.
Sí, Proyecto Bienestar viene porque, bueno, todos en principio buscamos nuestro bienestar, nuestra felicidad, etcétera, etcétera. Y consideramos desde GoEvent que para lograr el bienestar de una persona tenemos que compaginar diversas partes de nuestra vida, ¿no? Como es la parte física, la parte mental, nuestra nutrición, etcétera, etcétera. Entonces, Proyecto Bienestar lo que intenta es aglutinar todos estos conceptos. Se quiere nutrir de la opinión de diversos expertos en cada uno de estos conceptos. Esto es un proyecto que está libre para que la gente pueda opinar, pueda entrar, pueda aportar sus ideas. Es decir, que no es una cosa que nosotros hacemos desde GoEvent, sino que queremos que sea abierta a cualquiera que quiera colaborar con sus artículos, con sus opiniones, con sus libros. Vamos a organizar, aparte de este evento que está más centrado en nutrición, vamos a organizar durante todo el año pues conferencias sobre diversos aspectos del bienestar de las personas. En fin, y más eventos que en un futuro pues vendrán, iré informando.
Digamos que este es el primer pequeño paso de un gran proyecto, ¿no, Nacho?
Exactamente. Lo que queremos es que cualquiera que tenga curiosidad por parte de para lograr su bienestar, pues pueda acceder al Proyecto Bienestar y pueda informarse sobre lo que crea.
¿Cuáles son las perspectivas? ¿Para cuánta gente más o menos tenéis preparado este evento?
Pues no lo sé, preparado para los máximos que vengan, pero evidentemente al ser el primero pues estamos un poco a la expectativa de a ver cómo funciona. Bueno, no te puedo decir cifras, pero esperemos que guste a la gente y que tenga éxito.
Pues eso os deseamos. Mucha suerte, mucho éxito y esperamos que el Proyecto Bienestar sea todo un éxito. Recordemos los días 9 y 10 de abril y que cada persona que quiera inscribirse o las familias, porque ya hemos dicho que hay actividades para niños, pueden hacerlo a través de la página web www.proyectobienestar.eu y ahí encontrarán cómo inscribirse. Nacho Lluch desde GoEvent, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días.
La mañana en el Maestrat. Laura Puig. Els dies 1, 2 i 3 d'abril tens una cita amb la Fira de Sant Josep a Rossell. Divendres 1, berenar popular, activitats infantils, xerrada i nit jove. Dissabte 2, inauguració de la 25a Fira. Mostra de productes i demostracions artesanals. Degustació de sepia amb mandonguilles i patata. I per la nit, ball al Mercat Municipal. I diumenge 3, futbol amb el Rossell Benassal. Mostra de productes artesanals i exposició de gossos de caça. Aprofita este cap de setmana i gaudeix de la 25a Fira de Sant Josep a Rossell. És un missatge de l'Ajuntament de Rossell.
Estàs buscant treball? L'Ajuntament de Vinaròs t'ofereix formació específica en la utilització de noves tecnologies a la recerca d'ocupació. Eines per a superar un procés de selecció i una entrevista de treball per a potenciar les teues habilitats socials i el teu aprenentatge. Si vols millorar en la recerca d'ocupació, apunta, les places són limitades. Més informació i inscripcions a l'Agència de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Vinaròs. Regidoria d'Ocupació de l'Ajuntament de Vinaròs i Diputació Provincial de Castelló. La informació diària de les nostres comarques a l'informatiu de Canal 56. De dilluns a divendres a les 20 hores. Canal 56.
La mañana. COPE Vinaròs. Estar informado.
una i 25 de la tarda, seguim contant més coses a la mañana de COPE en el Maestrat. Seguim aportant noves dades pel que fa a l'ocupació turística de les localitats de la nostra comarca durant aquests dies de la Setmana Santa. Aquest és el cas de la localitat d'Alcossebre, i és que els hotels i allotjaments de la ciutat han registrat un 95% d'ocupació turística durant aquests dies de Setmana Santa, segons dades aportades des de la Turistinfo de la localitat. Aquestes xifres confirmen la dinàmica d'augment de l'ocupació que es venen produint en els últims 2 anys en tot el litoral de la Comunitat Valenciana. En el cas d'Alcossebre, l'ocupació aconsegueix també dades molt positives en el sector dels apartaments i les segones residències. L'augment del consum en bars i restaurants és una altra de les tendències positives que s'ha percebut de forma destacada en aquestes dates de Pasqua. Els empresaris del sector de l'hostaleria es mostren contents perquè l'augment de l'ocupació es veu reflectit en la resta d'establiments, la qual cosa contribueix a l'economia local i a crear bones expectatives de cara a la temporada d'estiu. Tenim ja també balanços des del consistori d'Alcalà Alcossebre. En aquest cas, la regidora de Turisme, Alejandra Roca, ha assenyalat que aquests dies s'ha vist Alcossebre amb una important afluència de visitants que han gaudit de les platges, l'entorn i l'àmplia oferta d'establiments, i insistia que seguiran treballant per tal de seguir posicionant-se com una destinació turística de referència a la província de Castelló. De fet, una de les qüestions que més està influint en el posicionament turístic d'Alcossebre és la seva proximitat a l'aeroport de Castelló, que, diu la regidora, ha suposat un augment significatiu del turisme britànic, que arriba, evidentment, a la ciutat d'Alcossebre a través de vols directes amb Londres. Roca insistia que la primera destinació de platja amb la qual es troben els turistes que arriben de l'aeroport és precisament Alcossebre, i que això es nota que cada vegada són més els britànics que acolleixen i opten per la ciutat d'Alcossebre com a destinació per tal de gaudir de les seues vacances. I també tenim més notícies que contar-te en aquest cas de l'àrea de Successos. I és que la Guàrdia Civil ha detingut a una persona per cultiu de marihuana a una vivenda de la ciutat de Vinaròs. L'actuació de la Guàrdia Civil es va iniciar al tindre coneixement de que en una vivenda de la ciutat de Vinaròs podria haver-hi una important plantació de marihuana. Per aquest motiu, els agents de la Guàrdia Civil han pogut localitzar un laboratori que s'anomena Indoor de marihuana a l'interior d'un domicili. La plantació es trobava en una de les habitacions amb un total de 389 plantes de marihuana. A més, hi havia sistemes de ventilació i il·luminació, així com diversos productes per tal de l'elaboració de les diferents dosis. Per tot això, els agents han procedit a la detenció d'un home de 47 anys d'edat com a suposat autor d'un delicte contra la salut pública. El detingut i ha sigut posat a disposició del jutjat d'instrucció de Vinaròs. I, com dic, l'actuació ha sigut duta a terme per agents de la Guàrdia Civil de la ciutat de Vinaròs. També tenim una altra notícia d'última hora, i és que, també relacionat amb Successos, la Guàrdia Civil ha detingut a 2 persones per robatori de 4.000 quilos de taronges a les localitats de Sant Joan de Moró i Vinaròs. L'actuació ha sigut realitzada per efectius del grup contra robatoris en el Camp Roca de la ciutat de Vinaròs. I aquesta actuació, com dic, se fa arrel de 2 denúncies presentades a la caserna de la Guàrdia Civil de Vinaròs, on s'informava de la subtracció d'uns 4.000 quilos de taronges en 2 horts situats a les localitats de Sant Joan de Moró i Vinaròs. S'han fet una sèrie de gestions i s'ha aconseguit localitzar un turisme en un camp de cítrics, de taronges, i foren sorpresos els lladres infraganti, concretament 2 homes amb 230 quilos de taronges preparades per a ser carregades en el seu vehicle. Hagueren pogut arribar a sostraure fins a 3.000 quilos de taronges, però gràcies a la ràpida actuació de la Guàrdia Civil se va poder detindre, com dic, a aquestes 2 persones. Arribem d'aquesta manera a la 1:30 de la tarda. Te quedes ara en la sintonia de la cadena COPE, que ens actualitzen tota la informació d'Espanya i del món. Fins demà, adeu.